Avui és el Dia Mundial contra el Càncer i la pandèmia ha fet que les visites als centres lleidatans hagin baixat en un any en més del 6%, el qual no és una bona notícia. Soc el Ricard Álvarez i aquestes i altres notícies te les ampliem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Estàs ja en companyia de Herrera en COPE a Lleida. Són les 12:20 minuts, dijous 4 de febrer del 2021. Hores d'ara fregant els 14 graus i mig a la ciutat de Lleida, però ull que aquestes temperatures altes dels darrers dies el que han fet és que aparegui alguna flor ja. Ja tenim alguna flor als arbres. Primera setmana del mes de febrer. En fi, tot seguit busquem la previsió meteorològica, també l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui, a l'entrevista electoral, estarà la candidata del Partit Popular per Lleida, la Marisa Xandri, i també marxarem, com tots els dijous, a parlar de temes de veterinaris, de veterinària, perquè ens n'anirem a Nadon Veterinaris a parlar amb la Imma Sabater. A partir de la una, doncs, les escapades de nieve amb el David Velasco, i veureu que parlem de temes interessants en un dia en el que ja ens han anunciat, parlarem ara a fons després de la previsió meteorològica, que les mesures restrictives s'actualitzen aquest proper dilluns i potser la més destacada és que passem de confinament municipal a confinament comarcal. Agència Estatal de Meteorologia, Moisés Camunyas, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Durant les pròximes hores esperem a la província de Lleida que segueixi el temps estable i sec en general, amb predomini d'intervals ennuvolats al cel. Pel que fa a les temperatures diurnes, avui no presenten gaires canvis, amb unes màximes previstes de 20 graus a Lleida, capital i a Balaguer, de 19 a la Seu d'Urgell i a Tàrrega i de 13 a Viella. I si ens referim al vent, seguirà bufant de fluix a moderat amb predomini de la component sud al Pirineu, on s'espera algun interval fort a últimes hores a cotes altes, mentre que la resta seguirà predominant el vent de la component est. Si mirem ara la jornada de demà divendres, esperem a Lleida predomini d'intervals ennuvolats al cel més abundants al matí, mentre que al final del dia quedaran cels ennuvolats al Pirineu. Per últim, les temperatures diurnes no patiran tampoc gaires variacions o pujaran localment al Pirineu, amb unes màximes previstes de 21 graus a Balaguer, de 20 a Lleida capital, de 19 a la Seu d'Urgell a Tàrrega i de 14 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés.
COPE Lleida. Estàs informat.
I fa uns minuts només el Procicat ha anunciat les noves restriccions o com queden aquestes noves restriccions i com que això ho ha estat seguint el Sergi Tor, l'hem convidat perquè ens ho expliqui. Sergi Tor, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Com han quedat aquestes restriccions?
Doncs anem a enumerar les noves restriccions que, recordem, entraran en vigor aquest dilluns, 8 de febrer, tindran una vigència de 15 dies. Primera obertura. Dilluns a les 6 del matí el confinament passarà a ser comarcal. Aquest cap de setmana continuarà municipal, i perimetral, però a partir de les 6 del matí del dilluns o confinament comarcal. Anem ara a les altres mesures. Reunions socials. Es manté la limitació de 6 persones amb únicament 2 bombolles de convivència dels assistents. Restauració. També hi ha una obertura. Es permet una hora més a cada franja horària de l'obertura de bars i restaurants. Per tant, a partir del dilluns, bars i restaurants podran obrir amb la franja de l'esmorzar des de 8:15 a 11:15 i a la franja del dinar des de la 1:00 PM fins a 5:15. La resta continuarà tancat. Àmbit cultural, sense canvis, també amb una novetat. Les llibreries ja podran obrir el cap de setmana. Aquest cap de setmana s'acumularà 5 caps de setmana sense obrir, però ja el pròxim podran obrir les llibreries. Sector educatiu, canvis també a la universitat. Se pot assimilar una certa presencialitat al primer curs i al primer grau de les universitats. A la resta, online. En l'àmbit escolar, tot igual. En l'àmbit extraescolar també hi ha una novetat. novetat, i és que les escoles de música i dansa també podran tenir una certa presencialitat. Amb el comerç es mantenen les restriccions. Únicament podran obrir de dilluns a divendres les botigues de menys de 400 metres quadrats. El cap de setmana tot el comerç no essencial tancat i continuaran tancats els centres comercials. I pel que fa referència també a l'activitat esportiva, atenció, les competicions continuen suspeses, però amb una novetat. Es reanuden les competicions que donen accés a les competicions estatals. És a dir, ara únicament estaven competint les categories nacionals, però ja a partir del dia 8 de febrer es dona autorització perquè les categories i esports que donen accés a l'accés a l'any que ve a jugar l'accés nacional també puguin reemprendre la seva activitat.
Molt bé, gràcies, Sergi. Aquestes són les novetats d'avui. Gràcies.
Bona tarda.
Cope Lleida. Estàs informat.
Hem de sumar també, per cert, el 30% als gimnasos, però és que el món local del Pirineu ha rebut amb insatisfacció aquest anunci del govern de passar el confinament comarcal a partir de dilluns vinent. Si bé ho reclamaven des de feia setmanes, qüestionen que fer-ho a tot el país pugui anar bé per controlar la pandèmia. Insisteixen en mesures específiques per als indrets amb menys densitat de població, com ara poder obrir els comerços no essencials en cap de setmana. Ho han conegut oficialment en la reunió telemàtica amb representants de l'executiu, però un cop més s'han queixat de saber-ho abans pels mitjans. Diuen que aquesta no és la manera, lamentava el president del Consell Comarcal del Ripollès, Joaquim Colomer. I la regió sanitària de Lleida està posant en marxa comissions de seguiment amb els ajuntaments de municipis que tinguin una incidència elevada de Covid-19. L'objectiu d'aquests comitès serà, un cop detectat un augment de casos en una població, implementar-hi de forma coordinada accions que posin fre a la transmissió comunitària del virus per evitar possibles brots més difícils de tallar i que acaben generant pressió al sistema sanitari. La bateria d'accions previstes va des del seguiment de persones en quarantena, amb el reforç de trucades i visites a domicilis, fins a la sensibilització de la població, el tancament d'equipaments municipals o el suport de Creu Roja. El Departament de Salut ha notificat avui dijous, a través dels seus canals de comunicació, dues noves defuncions per Covid-19 a la regió sanitària de Lleida, que n'acumula 531 confirmades des de l'inici de la pandèmia. El Pirineu es manté avui amb 136 defuncions. D'altra banda, el Pla de Lleida suma 137 nous contagis en les darreres 24 hores i el Pirineu 13, fins a un total de, al Pla de Lleida, 27.807 persones confirmades amb prova PCR i 4.857 amb prova PCR també a l'Alt Pirineu i Aran. Les xifres, hores d'ara, ens diuen que a la regió sanitària del Pla de Lleida el risc de rebrot està als 556 punts, fa un parell de dies que pràcticament no es mou, i la RT, la velocitat de reproducció de la malaltia, segueix per sobre de l'1. A més, ha pujat una centèsima, estem al 1,04. No és alarmant, però no és una tendència a la baixa, ni molt menys. A la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran, el risc de rebrot baixa als 373 punts i la velocitat de reproducció de la malaltia baixa als 0,75. És una magnífica notícia, aquesta. Dues comarques que estem fent seguiment. Una d'elles és el Pla d'Urgell, amb un risc de rebrot de 1.069 punts, i ull, perquè aquí sí que la velocitat de reproducció de la malaltia està alta, està al 1,55. Ja ho saps, però t'ho recordo. Què vol dir? Què és la RT? La RT ens diu que de cada, si per exemple en aquest cas 1,55, de cada 100 contagiats en contagiaran a 155. Per tant, és una tendència a l'alça. I un 1,55 és una tendència a l'alça massa important com menysprear-la. L'altra comarca que estàvem fent seguiment sembla que comença a millorar les seves xifres, és la Vall d'Aran. El risc de rebrot està als 1.284 punts, molt alt, però ull, perquè la RT ha baixat al 0,72. I la RT sí que ens informa de quin serà el comportament immediat en les properes hores i propers dies. Per tant, és de preveure que si segueix aquesta RT per sota de l'1 i amb aquests índexs, hores d'ara 0,72, el risc de rebrot baixi cada dia i s'arribi ja a una situació de normalitat o de situació sota control, com a mínim, que és el que busquem. A nivell de Catalunya, el risc de rebrot està als 501 punts i la RT, la velocitat de reproducció de la malaltia, a 0,92. Començàvem el programa dient que avui és el Dia Mundial contra el Càncer i que aquest s'està ressentint per la Covid. No és que l'afecti directament, però sí el que fem les persones. Les primeres visites als centres lleidatans, les primeres visites amb algun símptoma, han baixat aquest any passat un 6%, amb 2.252 casos detectats. Augmenta la telemedicina, això sí, i s'envien medicines a domicili per continuar els tractaments. Evidentment, el risc de contagi, la por, etcètera, ha fet que molta gent, doncs, els primers indicis no facin aquesta primera consulta, i des de l'Associació Espanyola contra el Càncer de Lleida ens indiquen que aquesta primera visita és fonamental, que no l'hem de deixar passar de cap de les maneres. Fem una pausa ràpida i de seguida està amb nosaltres Marisa Xandri, del Partit Popular.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el bartesà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del bartesà, les coques de recapte i les de forner, tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17.
Agricultor, garantir la teva collita és essencial. Per això necessites Tripol, el millor rusc de bellots del mercat.
Un tècnic d'Open Nature te'l porta i te l'instal·la per garantir-te l'eficàcia en la pol·linització i a un preu immillorable.
Demana Tripol a Open Nature al 973-28-93-09, al correu info@opennature.com o al teu distribuïdor habitual.
Tripol, l'únic rusc preparat per a les dures condicions del camp.
Eleccions al Parlament de Catalunya a COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez. Estàs informat.
Doncs arriba el torn de la tercera entrevista de la setmana. Estem en campanya electoral, ja saps, eleccions al Parlament de Catalunya el proper 14 de febrer, unes eleccions que han vingut marcades, jo crec que no sé si havia passat mai a la història, en la que hem començat campanya electoral sense tenir la seguretat de si les eleccions al final serien la data que havia de ser. Vaja, això ja ha passat, ja sabem que és el 14 de febrer, i avui està amb nosaltres la candidata del Partit Popular per Lleida, l'Alt Pirineu i Aran, a aquestes properes eleccions al Parlament de Catalunya el 14 de febrer. Ella és la Marisa Xandri. Marisa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal, Ricard?
Com estàs?
Doncs mira, en plena campanya. Jo crec que quasi bé a la meitat, no, ja?
Déu-n'hi-do, ara com, recordant això, dic, com va començar la campanya? Vam començar, vau començar sense tenir encara clar exactament, tot semblava indicar que sí, però això no havia passat mai, ja, per saber si es faria o no les eleccions.
No, sí, vam començar amb aquesta incertesa, no?, de si celebrarien, i bueno, i a l'espera d'aquell dia avui, no?, que havia dit que tenia temps el Tribunal Superior de Justícia per dictaminar si hi hauria aquestes eleccions finalment. Bé, les circumstàncies de la campanya, doncs, són totalment atípiques, i fem el que podem, o sigui, intentem transmetre el nostre missatge arreu, però clar, és molt més complicat que altres campanyes.
Ja és la gota aquella que dius, vale, ja no pot passar res més, a dir, fa un any el president Torra ja va dir que donava per acabada l'acord de govern. Després l'inhabiliten, després no se li posa substitut. Estem uns quants mesos sense president. No sé, és que jo crec que ja era com un pla, tot plegat.
Sí, a veure, és que jo crec que ja portem uns anys aquí a Catalunya vivint un desgovern que crec que cal, doncs, posar-li fi i canviar absolutament la manera de gestionar, doncs, les polítiques catalanes. I com molt bé deies, no?, Quim Torra, l'expresident, crec que deia a finals de gener de l'any passat, doncs, que ja va dir que aquesta legislatura estava finiquitada, i per tant nosaltres pensem que aquestes eleccions s'havien de celebrar, evidentment, amb les mesures pertinents, però el més aviat possible s'havien de celebrar. Clar, jo tinc una mica de dubte, no?, amb aquesta franja horària, no?, de 7 a 8 que poden anar a votar, doncs, els que estan malalts de Covid. La veritat, això em genera una mica de, no sé, com una mica d'inquietud, no?, perquè no ho tinc massa clar si això és molt correcte.
Bueno. Marisa Chandri, nascuda a Vic.
Sí.
Quan arribes a Lleida?
Doncs amb 5 anys, 4 o 5 anys.
O sigui, sí. Ja ets més lleidatana que de Vic.
Sí, i tant. Em sento totalment lleidatana i és que he crescut aquí.
Mm-hmm. Sí. Has estat diputada al Parlament de Catalunya des del 2010 fins al 2017 i regidora actualment a l'Ajuntament de Lleida des del 2019 amb aquest govern del canvi, que avui no és moment de parlar-ne, però està escalfadeta l'Ajuntament de Lleida.
Sí, també tenim un ambient calentet. Ja veus com està la situació, amb un regidor a la picota, no? Mm. I bé, jo crec que aquest tripartit que tenim actualment a la paeria també té molt a desitjar i sobretot veiem perfectament que no hi ha una coordinació entre els diferents grups que formen aquest tripartit, no? Mm-hmm. Llavors jo no sé com pensen aguantar 2 anys més a la paeria amb aquesta situació, no? Al final el ciutadà de peu, el que volem són solucions als problemes i no problemes entre ells. No ho sé, ja ho veurem, a veure com acaba tot.
Marisa, és ara ja anant cap a les eleccions al Parlament de Catalunya, és important que el Partit Popular tingui la màxima presència al Parlament de Catalunya?
Home, a veure, aquí l'objectiu és, doncs això, aconseguir els millors resultats pel Partit Popular de Lleida, perquè puguem ser doncs l'altaveu de moltes persones d'aquí del territori i sobretot doncs perquè puguem fer feina, no?, i treballar pels lleidatans. També vull dir, no?, que durant aquest temps, encara que jo no hagi estat doncs diputada al Parlament, doncs perquè vaig perdre l'escó al 2017, sí que he estat treballant amb gent del territori i amb els diferents sectors, no? Per tant, penso que és continuar fent la feina que he fet, i si aquesta vegada doncs ho puc fer des del Parlament, molt millor, evidentment, no? Mm-hmm. Estic en contacte permanent amb la resta de diputats que tenim al Parlament, doncs per explicar quina és la situació que tenim a Lleida, les problemàtiques que hi ha, i des d'allí doncs ho han defensat durant aquests anys on no han tingut presència, no?, el Partit Popular.
I quina és la vostra proposta a grans trets? Ja després entrarem per temes concrets, però a grans trets, què proposa amb aquest 2021 el Partit Popular de Catalunya?
A veure, davant l'escenari que tenim conseqüència de la Covid, per nosaltres són prioritaris la sanitat i l'economia, a banda d'altres qüestions, com poden ser la seguretat, la defensa de la propietat privada o la llibertat, no? La defensa de la llibertat dels pares a escollir l'educació pels seus fills. Per això nosaltres, és prioritari. No sé, si vols t'explico ja una mica quines propostes tenim,
sí,
en sanitat, per exemple, no?
Per exemple, sanitat, perquè és que al final, si t'hi fixes, sempre ens parlen de que una societat s'aguanta per 3 potes, 2 de les quals és educació i sanitat, i són les que sempre, almenys en els darrers anys, tenen carències importantíssimes. La pandèmia no posa... El que ha fet és posar-ho de relleu i fer-ho visible, no? Amb sanitat es pot revertir aquesta situació?
A veure, hem de fer tot l'esforç perquè es pugui revertir, això està clar. I què s'ha de fer? Doncs primer de tot, el tema de les vacunes. Per nosaltres és primordial, no? O sigui, les vacunes han d'arribar el més aviat possible, i ja portem un retard que vull recordar, el Salvador Illa, doncs, ell ja deia que a l'abril un 70% de la població espanyola estaríem tots immunitzats, aquest 70%, i a hores d'ara doncs ja veiem com va aquesta qüestió, no? Per tant, o sigui, des del Govern de la Generalitat s'han de posar tots els esforços perquè aquesta vacuna arribi a tots els lleidatans. Uh-huh. Després cal reforçar l'atenció primària, no? Perquè, no? Pues davant la pandèmia doncs també s'ha vist la feblesa d'aquest sector. També penso que cal dignificar les condicions contractuals i retributives dels professionals de la sanitat. I sobretot, una qüestió important, que és destinar més recursos a les residències d'avis. S'han de crear més places i sobretot perquè jo crec que aquestes han estat les grans oblidades en la gestió de la pandèmia.
Uh-huh. I amb el tema d'educació, quina és la vostra proposta?
Bueno, el tema d'educació, nosaltres el que diem és que el finançament que hi ha actualment, que és d'un 2,5% del PIB, doncs ens sembla que s'ha d'incrementar fins al 6% com marca la pròpia LEC, i això evidentment no es pot fer d'avui per demà, no? I llavors proposem en un marc de 5 anys, és a dir, des dels propers pressupostos fins al 2024, doncs que hi hagi aquest increment de pressupost, de finançament, fins al 6%. Això seria el tema de finançament. Després s'ha d'acabar amb tot el tema dels barracons, com sembla que n'hi ha més d'un miler a tot Catalunya, i bueno, continuem apostant per l'Institut de Capon aquí a Lleida, que jo recordo, em sembla que era el 2013, que ja vam presentar una proposta de resolució demanant aquest institut. Al final era una demanda dels veïns de Capon, es va aprovar per unanimitat. Crec que des del 2013 fins ara se n'han presentat més, s'han presentat unes propostes de resolució al respecte, també aprovades per unanimitat, però a l'hora de la veritat, molts gestos, moltes picades d'ullet, però en definitiva l'Institut de Capon no hi és, i per tant el tornarem a reivindicar, no? I després, a veure, el que et comentava, no? Per nosaltres és importantíssim que, bueno, que la conselleria, no? Que el Departament d'Educació doncs vetlli per la llibertat dels pares a l'hora de que puguem escollir el centre educatiu que vulguem pels nostres fills, no? I això passa doncs per reforçar l'escola pública, però també per donar suport a l'escola concertada, no? Que en aquests moments, tant la llei CELA com des del Departament d'Educació, doncs sembla que no estiguin per la labor, i això sí que el Partit Popular doncs ho defensa, de la mateixa manera que defensem l'escola diferenciada, no? És a dir, és un altre model de educatiu que, bueno, pues, igual de, bueno, d'apte que la resta, i que els pares doncs tenen tot el dret, ja sigui per un tema ideològic, per un tema de model educatiu o de model lingüístic, doncs tenen dret a triar.
Canviant de tema, perquè el temps és inexorable i el canvi també, parlem de canvi climàtic, de sostenibilitat, de transició energètica. Vosaltres això recolliu propostes també del vostre programari?
Sí, a veure, nosaltres el que proposem és... a veure, el tema de la implantació de les energies renovables al territori, doncs nosaltres ja estem d'acord, però sempre i quan doncs no es doni l'esquena al territori, evidentment, i evidentment que s'ha de fer un mix amb el que tenim actualment, no? És a dir, tu no pots començar aquí a aixecar parcs eòlics i plaques solars arreu, no? O sigui, tu has de fer un estudi, i un estudi de viabilitat, evidentment, com he dit, amb el territori, parlant amb el territori, dialogant amb ells, però bueno, això, o sigui, hi ha d'haver un mix en quant a energies renovables. I després, bueno, pues per aquesta economia circular, no? És a dir, que els residus doncs es puguin aprofitar, és a dir, que no que els residus no acabin en residus, sinó que no, que el que hem de fer és aprofitar tot allò que, bueno, que és un desperdici ara mateix.
Per Lleida, Marisa, perquè a vegades preguntant pel carrer la gent segueix sentint-se lluny de Catalunya o de Barcelona o del lloc des d'on es prenen solucions. Què li fa falta a Lleida?
Bueno,
a grans trets, perquè ja sé que li fa falta moltes coses.
Sí. A veure, jo crec que el primer que necessita Lleida és que sigui escoltada. És a dir, també la pandèmia ha posat en evidència, no?, el que tu dius, que Lleida és una de les províncies, bueno, o és la província doncs oblidada de Catalunya, no? I amb l'extensió que tenim i la població doncs dispersa que hi ha, trobo que s'hauria de fer molt més cas a les demandes que tenim des dels lleidatans. I malauradament doncs la pandèmia ha posat en evidència que això no ha estat així, no? Jo vull recordar doncs el tancament que es va fer el mes de juliol, jo crec que de forma totalment arbitrària, sense contemplar doncs les inquietuds del territori, i per tant, bueno, una vegada més es demostrava que Lleida és la ventafocs de Catalunya. Què li falta a Lleida? Doncs, bueno, doncs invertir més en infraestructures, és evident. Per nosaltres el tema de Rodalies és importantíssim. També és una qüestió de la que se n'ha parlat molt, però que no s'ha fet res. És a dir, aquí es fan plans, es fan projectes, es fan pactes, però a l'hora de la veritat doncs tenim el que tenim des de fa molts anys, no? I en aquest sentit crec que cal aprofitar doncs aquests fons de recuperació, no, de la Unió Europea per poder crear un nou pla ferroviari per les Terres de Lleida. Val? O sigui, aprofitar aquests fons, evidentment aquest pla costa molts diners, molts milions que verdaderament doncs, la Generalitat no se'n pot fer càrrec, però si tant Generalitat com Ministeri doncs, posessin d'acord, podríem presentar un pla com Déu mane a Europa per aconseguir aquests fons. I aquest és el moment, vull dir, si perdem aquest tren, doncs, evidentment, serà una ocasió perduda i llavors ve complicat que aquest pla de Rodalies, que és necessari per les Terres de Lleida, doncs pugui tirar endavant.
Marisa, parlaves justament d'aquest estiu. La situació va ser desastrosa total, almenys per les Terres de Lleida, per la Plana de Lleida, amb el tema del confinament, bona part de l'estiu, municipal o comarcal, i tot el tema de positius i onada de temporers. La campanya de la fruita, que sembla lluny, estem al febrer, està a tocar, per entendre'ns. Aviam, no m'he escarmentat, és a dir, hi ha alguna cosa preparada per aquest estiu o no hi ha res? O tornem a estar exactament igual?
Mira, aquest és un problema endèmic, no? Que ningú ha estat capaç de posar-hi solució, o sigui, ni paeria amb el govern socialista i amb el govern actual, però tampoc la Generalitat ni el govern de l'Estat, no? I aquí, a veure, fa molt temps que venim reivindicant doncs, que el govern i l'Estat s'han d'implicar a fons. No podem deixar-ho només en mans de la paeria perquè té els recursos que té, i el que cal és una coordinació efectiva entre les tres administracions, no? Jo crec que el primer que s'ha de fer és donar resposta al problema habitacional dels treballadors del camp. Vull dir, per nosaltres és bastant prioritari i pensem que han de disposar de les instal·lacions doncs, que els permetin viure dignament i per això doncs, cal que tothom s'impliqui, no? També des dels empresaris del sector. I en aquest sentit, doncs, la nostra proposta és instal·lar albergs mòbils en diferents zones del territori i, bueno, i en el sentit que doncs, estarien disponibles durant els mesos de la campanya. No? Evidentment, estem al febrer, en 2-3 mesos aquí començarà la campanya i, com molt bé dius, de moment nosaltres no sabem res de les mesures o a veure... Quin és el pla que tenen tant paeria com Generalitat. Uh-huh. És a dir, em sembla, bueno, tornar a caure en el mateix error quan ens han dit que sí, que hi posaran solució i que això no tornarà a passar, però bueno, aquí estem, no?, esperant a veure quina és la proposta, doncs ja et dic, tant de paeria com de Generalitat.
Marisa, parlant dels possibles resultats del diumenge 14 de febrer, tot indica, tot i que les enquestes són enquestes, però tot indica que no hi haurà una majoria absoluta, per tant, hi haurà d'haver pactes i a tres bandes com a mínim. Marisa, el Partit Popular, amb qui podria arribar a pactar?
A veure, nosaltres el que volem és que hi hagi un sorpasso del constitucionalisme envers l'independentisme, no? Després de 10 anys de matraca independentista, no hem esmorzat, dinat i sopat amb la cantarella del procés, doncs crec que, a veure, que els ciutadans s'han de donar compte, no?, de que l'únic que han aconseguit és doncs, deslegitimar les nostres institucions, enfonsar l'economia i dividir-nos com a societat. Per tant, confio en que això tingui resposta el proper 14 de febrer i que, doncs, que realment hi pugui haver un canvi, no? I que aquest canvi, doncs, per nosaltres passe, bueno, des del nostre punt de vista només pot passar pel Partit Popular, no?, encapçalat per Alejandro Fernández, bàsicament perquè estem convençuts de que si finalment Illa és el guanyador d'aquestes eleccions, doncs pactarà amb Esquerra Republicana i amb els Comuns, i bueno, tornarem a estar en un tripartit on l'independentisme evidentment hi serà present.
Marisa, creus que existeix alguna fórmula a hores d'ara per crear un govern en el que cap catalana o català se senti exclòs, que és el que hem tingut en els darrers anys? Hi hauria alguna manera que la gent... Hòstia, potser no estàs d'acord amb la política que proposa un partit, però no se sent exclòs de Catalunya?
No sé, a mi m'agradaria que que el ciutadà, que el lleidatà, doncs, vegués el Partit Popular com un partit que és capaç d'aglutinar, doncs, diferents sensibilitats. Evidentment que nosaltres tenim la nostra ideologia, que no té res a veure amb Esquerra Republicana, amb Junts o amb la CUP, és evident, no? Però sí que penso que cal arribar a acords amb totes les forces polítiques i que el Partit Popular en cap cas farà un cordó sanitari amb ningú pel que respecte a totes aquelles qüestions, doncs, que beneficiïn als lleidatans i a les terres de Lleida.
Mm-hmm, molt bé. Ja saps que, a més, en època de pandèmia s'ha accelerat el tema del teletreballar, de les videoconferències, tot plegat, i aquestes entrevistes les fèiem en col·laboració amb el diari La Mañana, però ara, doncs, degut a la situació, cadascú estem a casa nostra. Et farà una pregunta el director del diari La Mañana, el Francesc Guillaumet. Endavant, Francesc.
Bon dia, Marisa. Et plantejo un futurible. Posem que Salvador Illa guanya les eleccions i que necessita del concurs del Partit Popular per formar govern. La contrapartida que li exigiríeu seria derogar la llei d'immersió lingüística?
Bé, aquesta evidentment seria una contrapartida, això està claríssim. Però jo també vull deixar molt clar que el nostre candidat no és Salvador Illa, i que si s'hagués d'arribar a un acord amb el Partit Socialista, el que nosaltres sí demanaríem és buscar un candidat de consens, perquè considerem que, bueno, que Salvador Illa ha estat el pitjor ministre de Sanitat que ha tingut a Espanya, i que no ha estat en cap cas a l'alça de circumstàncies a l'hora de gestionar la pandèmia.
Marisa Xandri, per acabar, els 30 segons per demanar el vot cap al vostre partit.
Doncs bé, jo faig una crida als lleidatans i lleidatanes a donar suport al Partit Popular, un partit que ha demostrat allí on governa, que és un partit de gestió, que ha sabut baixar els impostos allí a les comunitats on governem, que és un partit solvent, i que el que vol és tornar a la convivència a Catalunya, deixar-nos de debats estèrils i preocupar-nos pels problemes reals del ciutadà. O sigui, hem de tocar de peus a terra i oblidar-nos ja d'aquest procés que ha fet molt mal durant 10 anys. Per això et demano el vot.
Marisa Xandri, candidata per Lleida del Partit Popular, gràcies per estar avui a COPE Lleida i sort del 14 de febrer.
Gràcies a vosaltres.
COPE Lleida. Estàs informat.
Toby, vinga a casa. Ui, quantes plaques de Securitas Direct en el barrio. Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-999 o calcula online en securitasdirect.es.
Herrera en COPE. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, amb els experts veterinaris, perquè sempre de parlar de veterinària, tu busca't algú que hi entengui, que sigui expert, i jo ho tinc claríssim, me'n vaig a Anadon Veterinaris. Estan al carrer Segrià número 11, a Lleida. Els trobes a internet, anadonvet.com, i si no, aquest telèfon, que és una meravella, 973-266-388. Saps la tranquil·litat que et dona que un telèfon et contesti un veterinari les 24 hores del dia, 365 dies de l'any? És que si tens un animal de companyia, ho dic en broma, però és allò, fes-te el pòstit o l'imant per la nevera. És aquells telèfons que has de tenir d'interès, aquell 973-266-388. Amb horari comercial et contesten des de la botiga, i si és un problema veterinari et passen a un veterinari, i fora de l'horari comercial, festiu, mitjanit, sigui quan sigui, sempre et conteste el veterinari de guàrdia. Anadon Veterinaris, així són. I cada dijous nosaltres parlem amb la infermera veterinària, amb la Imma Sabater. Imma, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta, que portem 2-3 setmanes parlant de, bueno, de malalties d'animals. Avui tirem per aquí encara?
Sí. Venga. Només que avui no ens pique res, eh?
Avui no pique. És veritat. Hem parlat de la tinya, hem parlat de la sarna.
Sí.
De què parlem avui?
Avui parlarem d'una malaltia que només afecta els gats, que es diu flut.
Flut.
Vale? Flut són les segles en anglès de malaltia del tracte urinari inferior felí.
Ah.
Vale? El flut en gats inclou diferents patologies que poden afectar tant a la bufeta com a la uretra. Mm. Només els felins, eh? I que dona uns símptomes semblants. Pot aparèixer tant a mascles com a femelles, a qualsevol edat. Només que és més freqüent entre gats de 5 i 10 anys. Perdó, que t'he tallat, me n'has de dir.
No havia preguntat que com ho notarem, això.
Vale, primer t'he dit quins són els factors de risc i després, vale, els factors de risc de l'aparició de flut, pot ser a qualsevol gat, però bueno, els factors de major risc. És la falta de moviment,
uh-huh.
És a dir, que sigui molt sedentari, yeah. Que es mogui el just,
que
o sigui,
ha, eh?
Com
que
els meus, que van del sofà al llit i del llit al sofà, exacte. O sigui, l'obesitat, una baixa ingesta d'aigua, que estigui esterilitzat, que sigui mascle, ja que la seva uretra és més estreta que la de les femelles, mm. I tendeix a l'obstrucció.
Ja. Yeah.
Val? Que visqui dins de casa, som és més propens que els del carrer, diguéssim, de jardí, que sigui de raça persa, perquè aquesta raça està predisposada amb aquesta malaltia.
Mm-hmm.
Val? Les causes, hi ha moltes, i en la gran majoria dels casos no es pot determinar. Podria deure's a una certa mena de cistitis.
Sí, però dic que no em puc creure que tu als teus gats no els hi facis fer exercici. No m'ho puc creure.
Sí, ah. Els faig fer exercici, però són gats de sofà a casa.
Vale, però no volen,
no? No, li compro de tot. Dos minuts li crida l'atenció i després se miren com dient, bueno, au, ja. Que el sofà està molt bé.
Escolta, i amb un gat si veu poc, com ho fas perquè vegui més?
Bueno, tenim llaunetes que són especials, que són molt líquides i que ajuden.
Bueno, no,
que és gairebé aigua.
Ho dic perquè amb tot el que has dit, ull, perquè els gats domèstics que no tinguin casa amb jardí o visquin al camp tenen números, bastants números.
Sí,
perquè...
només, sí, se les combina el pinso amb llaunetes que són més líquides, hi ha llaunetes especials, sí, hi ha maneres.
Clar, I però què notarem? És a dir, com ho notem que està malalt?
Vale, el símptomes del flut, dificultat per orinar i dolor a l'hora de fer-ho, miols de queixa quan orina, augment de la freqüència de les miccions i després moltes miccions en petites quantitats.
Vale.
Sí, quan veiem
això, sí. 973-266-388, el meu gat li passa això.
Després, sang a l'orina també pot ser. I miccions fora de la caixa de la sorra.
Ah.
Vale, que no li dóna temps d'arribar i ho fa per tota la casa.
Ui, això és estrany, amb un gat.
Sí. Impossibilitat d'orinar. Saps allò que es fica, posa, però el pobre fa força i no el surt res?
Sí, sí, sí.
I excés de llepat a l'àrea.
Val.
Saps que es comença a llepar molt per aquella zona perianal, també. Qualsevol d'aquests símptomes no tenen que ser tots, eh?
No, correcte.
Qualsevol d'aquests símptomes és no
una,
és normal.
És una malaltia greu, això, eh?
Sí,
pot
clar,
arribar a ser greu,
sí.
Al final.
Sí, molt, sí.
Vull dir que si veiem aquests símptomes, és preferible que et diguin, escolta, tranquil, que no li passi res, però que aneu urgent a mirar-ho, això, eh?
Sí, i jo he dit els factors de risc, però ja dic, li pot passar a qualsevol gat, encara sí. Que el nostre gat sigui de jardí i corri molt i begui molta aigua, perdó, també li pot passar.
Bueno.
Només que aquests que he nomenat jo són de major risc.
Feu-me cas, sí, això té solució, oi?
Sí.
Doncs si veus que hi ha alguna cosa que no va bé i alguna t'encaixa amb aquest símptoma o algun altre símptoma, que, escolta, 973-266-388 o agafa el gat i porta-la al carrer Segrià número 11. Que, és millor que vagis allà i diguin, escolta, això no és res, que no que perdem un temps valuós i després es compliqui la història.
Sí,
que...
perquè després pot arribar a ser greu perquè afecta els ronyons.
Clar, per això ho dic.
Val?
Eh?
O sigui que
flut.
Flut.
Això és el flut. Bueno, és un sigles en anglès, però sí. Això és de gats, i és el tracte
malaltia
urinari.
Malaltia del tracte urinari, sí.
Molt bé, doncs hem parlat amb la infermera veterinària, amb la Imma Sabater, des d'Anadon Veterinaris. No, no et pots imaginar les ganes que tinc de que s'acabi tot plegat i puguem venir a fer uns programes en directe des de casa vostra.
Sí.
Però bueno, ens haurem d'esperar. Imma,
esperem que no gaire.
Com sempre, una abraçada, gràcies.
Gràcies.
I busquem ja les senyals horàries, arribem a la una, ens informem i després les escapades de nieve amb el David Velasco aquí, a COPE Lleida.